Tello?
Carmen Proxona.
Sí, però no sé qui és.
Bueno, és un pijo d'aquests que s'haurà trobat en l'ambient pijoteres d'aquests de Madrid i té, de moment, un rotllo amb la Vicky Martín Berrocal, perquè ahir li van preguntar al programa d'Anna Rosa, on ella, el Tardeal aquest, on ella és col·laboradora, i va dir, no voy a opinar nada, les imatges són les que són. Ell té 33 anys, ella en té gairebé 50 també. La Vicky, l'última parella que l'hem conegut era un empresari portuguès, però ha tingut relacions molt conegudes com Pepe Navarro, que a més van acabar fatal perquè els hi van fer unes fotografies a Mallorca i el Pepe Navarro es va pensar que la Vicky havia fet el xivatasso a la premsa i van acabar com el Rosalía de l'Aurora. Va tenir una època on la Vicky Martín Berrocal amb l'Eugenia Martínez de Irujo i la Terelu sempre estaven a la llotja del Camp Nou. Veurem per on...
Del Camp Nou?
Sí, sí, del Camp Nou, quan venien a gravar el Mira quién baila. La Vicky Martín Berrocal també va estar uns anys amb un temps amb el Denilson, aquell del Betis. I, bueno, ha tingut alguns altres nòvios així.
Cambio de pareja.
Sí, i per cert que la Vicky Martín Berrocal té un podcast on va entrevistar el Llatra i li va fer l'eterna, el Sebastián Llatra, l'exparella de l'Aitana, li va fer l'eterna pregunta que tothom es preguntava, i va dir, però tu ets gay o no? Perquè sí que era un rumor, quan ens vam assabentar de la relació amb l'Aitana, tothom deia, aquest noi no està amb l'Aitana perquè és gay, perquè hi havia... I ell va dir que no. Que no, el que passa que a ell li agrada pues, bueno, no lligar-se a relacions i voltar i airejar-se
i vinga,
que flor en flor.
Sí, 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 i molt
bueno,
bé.
Laura fa.
Queden dos dies per divendres.
Sí.
Jo crec que lo de Tejado no ho deixarem aquí. La gent que no sàpiga qui és, que faci un Google ràpidament sabrà qui és, i si no, que s'ho aprenguin dos segons perquè la història és suficientment potent com per informar-te.
Jo recomano que feu aquest esforç.
Clar.
Perquè només acaba de començar. Sí. Aquesta història es pot fer molt més surrealista. Vols donar per acabar alguna altra pista?
A veure...
Pot ser que l'oyente tingui relació amb el teu cognom?
Va, aquesta jo... és no. molt bona, eh?
Ah. Jo...
Pot tornar a repetir la pregunta?
¿Puede ser que el oyente del que esteu parlant que va estar por el llit hasta que se va escolar, vete a saber
jo
dónde?
Jo no vaig dir que s'escolés enlloc,
no, estava per allà, estava per allà.
Se va escolar, jo que sé, entre un llençor o vete a saber dónde. ¿Puede ser que aquest oyente tingui relació con el teu apellido?
RAC 1. Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en dos anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei PSI Soluciones Integrales a Castelldefels o a l'Hospitalet de Llobregat i comença a estalviar.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Per nosaltres no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Jo m'emmirallo. Tu t'emmiralles. Ell s'emmiralla.
Emmirallar-se? Amb qui?
Amb Laia Palau, Antoni Bassas, Tomàs Molina, Martí Gironell. Viu la quarta nit per emmirallar-se i contribueix en la recerca i la investigació de l'IDIPGI. Divendres 15 de març al Mas Solà, al sopardelsmiralls.cat. Una nit per emmirallar-se.
Más exclusives Bon. El teu nou concessionari oficial Fiat a Granollers obre les seves portes. Tot el món Fiat al teu abast a Más exclusives Bon al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Más exclusives Bon. Concessionari oficial Fiat. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Albert Bassas, què tal?
Molt bé, bona tarda.
L'exministre José Luis Ábalos surt al pas després que la Guàrdia Civil hagi detingut un exassessor seu.
Sí, el cas és que la policia ha detingut una vintena de persones en diverses províncies de tot l'estat acusades de formar part d'una trama organitzada per cobrar suborns durant la pandèmia. Entre els detinguts hi ha Koldo García, com dèiem, la mà dreta del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos. L'operació s'ha fet per ordre de la Fiscalia Anticorrupció i concretament s'investiga el cobrament de suborns en les adjudicacions de compra de mascaretes durant l'any 2020. L'import total arriba als 53 milions d'euros. Doncs bé, el diputat socialista, just després de saber-se la notícia, ha assegurat que sempre han actuat seguint la llei.
Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Estaba bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Cuesta creerlo, ¿no? Primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno.
A banda dels 20 detinguts, estan fent escorcolls en 26 despatxos i domicilis. Se'ls acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i suborn a funcionaris. I mentrestant, el PP exigeix explicacions a Pedro Sánchez. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, demana que s'aclareixi si hi ha alguna relació entre aquest cas i el fet que Ábalos deixés de ser ministre.
Si el cese del ministro Ábalos por parte de Pedro Sánchez estaba vinculado al conocimiento de estas actuaciones. Porque si es así, evidentemente, no solo debió de ser cesado como ministro, sino también debió de ser apartado de la política española.
Tot plegat és un cas que, recordem, va començar amb una denúncia del PP de Madrid. I encara a Madrid continuem pendents de la protesta de milers de pagesos arribats d'arreu de l'Estat. A la mobilització hi ha mig miler d'agricultors catalans. Segons la delegació del govern espanyol, s'hi han concentrat uns 500 tractors que han bloquejat alguns dels carrers més importants del centre. Ara mateix són davant del Ministeri d'Agricultura, tocat a l'estació de Totxa. Sapiguem quina és l'última hora en aquest moment des de Madrid. Roger Perciba.
Sí, milers d'agricultors continuen davant de la seu del Ministeri d'Agricultura en la protesta més multitudinària que han fet fins ara els pagesos a Madrid des que van començar les protestes del camp. Amb els pagesos davant del Ministeri també desenes de tractors, alguns arribats fins i tot de Catalunya, convocats pel sindicat Unió de Pagesos, que semblen decidits a quedar-se aquí, molt enfadats per cert per l'actuació de la Guàrdia Civil que aquest matí ha impedit que la majoria dels 500 tractors que havien d'entrar avui a Madrid ho poguessin fer. A migdia hi ha hagut moments de tensió amb la policia que ha hagut de fer alguna càrrega per contenir els pagesos que volien canviar el recorregut de la manifestació, però ara mateix, davant de la seu del Ministeri, la situació és de tranquil·litat. Per cert, cap representant del Ministeri d'Agricultura té previst rebre avui els protestants.
I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra finalment han executat dos desnonaments al barri del Raval. Això, tot i l'oposició dels activistes pel dret a l'habitatge, que s'hi han concentrat des de primera hora del matí per impedir-ho. Centenars de persones s'han trobat al carrer del Carme per intentar evitar el desallotjament de dos pisos ocupats, però després de moltes hores la policia els ha anat traient una per una fins a poder entrar als habitatges. Per la seva banda, el sindicat d'habitatge del Raval ha denunciat que un dels activistes l'han hagut de portar en ambulància fins a un centre d'atenció primària perquè ha quedat inconscient durant l'actuació dels agents. A més, avisen que hi ha més ferits. El bloc afectat pel desnonament és propietat d'una empresa vinculada a Cerberus, un dels fons voltors més importants del món.
I els esports acaben de finalitzar els darrers testos del primer dia de pretemporada a la Fórmula 1 amb el neerlandès Max Verstappen com a més ràpid per davant del britànic Lando Norris i el madrileny Carlos Sainz, que ha estat tercer. Fernando Alonso ha acabat marcant el vuitè millor temps. En futbol, el Barça tanca avui l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols, enviada especial de Recula i Acoll.
El Diego Armando Maradona estarà ple amb 55.000 espectadors i un miler seran del Barça, alguns dels quals ja s'han deixat veure des de primera hora pels carrers més cèntrics de la ciutat. Aquí a Nàpols es creu que el canvi a última hora d'entrenador servirà de revulsiu, igual que ho serà el retorn de la seva referència ofensiva, Osimhen, després de pràcticament dos mesos absent per la Copa d'Àfrica.
El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1 des d'una hora abans, juntament amb el Porto Arsenal. En bàsquet, el seleccionador espanyol Sergio Scariolo ha confirmat avui que Ricky Rubio reapareixerà demà uns minuts en el partit que jugaran contra Letònia, el dia que la FIBA ha sancionat el jugador del Baskonia Pienri durant 4 anys per utilitzar un mètode prohibit a l'hora de passar un control antidopatge ara fa un any. Com que ja n'ha complert un, Henry no podrà jugar fins al gener del 2027.
I el temps, de moment avui tot tranquil, però demà arriben canvis, tot i que no serà fins al vespre que començaran a caure les primeres precipitacions. Serà al nord de les comarques de Lleida i al final del dia també al Pirineu i Prepirineu Oriental, a la Catalunya Central i en àrees de l'oest del país. Entre el migdia i mitja tarda bufarà vent moderat a les comarques de Girona i Barcelona i en les últimes hores entrarà tramuntana intensa al nord de l'Empordà.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
És pràcticament un quart de 6 de la tarda, esteu escoltant la versió RAC1. Manuel García Castellón ha respost a les autoritats de Suïssa assegurant que no es poden negar a col·laborar amb ell en el cas del tsunami democràtic. El jutge de l'Audiència Nacional no li ha fet gens de gràcia, evidentment, la negativa del Ministeri de Justícia suís a col·laborar per localitzar Marta Rovira, a qui el magistrat persegueix per terrorisme. Tot plegat el dia que hem conegut els detalls de l'informe dels fiscals del Suprem sobre el cas. Un informe que compra, quina sorpresa, fil per randa la tesi de García Castellón. Molts fronts oberts i molts temes interessants avui per parlar amb Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Què tal, Ernesto, com estem? Una forta abraçada des de Barcelona. L'endemà que Suïssa piqués el crustó a García Castellón per acusar Marta Rovira de terrorisme sense proves, el magistrat assegura que, textualment, tractats internacionals subscrits per tots dos països prohibeixen rebutjar la petició d'assistència judicial d'acord amb motius polítics. Això què vol dir, Ernesto?
En primer lugar, yo creo que García Castellón está muy enfadado, evidentemente, porque nuestro compañero José Manuel Romero, periodista del País, subdirector del País, pues ha dado una información judicial, como cualquiera. Lo que pasa es que para García Castellón es una, en fin, es una información que es crucial para su vida, lo cual demuestra realmente en qué juego está, que es en el juego de hacer de lo que yo llamo contrainstructor de la proposición de ley de amnistía. ¿Qué le parece, Marc?
De unido.
Entonces, quiero decir, es una resolución como cualquiera, es una resolución que no es nada espectacular, es que para él es espectacular. Y ahora vayamos al segundo punto. El juez García Castellón lo ha hecho mal y lo han pillado. ¿Por qué lo ha hecho mal? Porque los suizos le dicen, que son muy precisos, como sus relojes, le dicen que porque ha utilizado un procedimiento de cooperación jurídica internacional, si podía para una localización de paradero utilizar una simple cooperación policial simplificada.
Claro. Suiza le dijo, escolti, vaya la policía.
Eso es. Pero claro, primero, a ningún juez napoleónico de este país, como decía Napoleón, el juez instructor, cuando se aprobó el código de criminal en Francia, creo que fue el año 1802, dijo, nadie tiene más poder que el juez de instrucción de Francia. Es el hombre más poderoso de toda Francia. Pues parece que García Castellón piensa eso. ¿Por qué? Porque no quería ir a la cooperación policial. Casi un acto administrativo, porque si tú lo pides a través de la policía, del Interpol, eso te lo dicen enseguida, ni Marta Rubira ni Rubén Wagensberg se están ocultando. Salen todos los días a las calles, dan entrevistas, se les fotografía aquí y allí. A ver, nos está pintando el juez García Castellón una clandestinidad que no existe.
Però, això, Ernest,
però tot això és a efectes mediàtics.
Però no és molt ridícul? És a dir, ara sí que...
Claro.
És que ens poséssim a buscar a Google on és Wagensberg i on és Marta Rovira, és que els trobaríem. Llavors, García
claro.
Castellón, per què claro. fa tot això?
Porque el estatus de una cooperación jurídica internacional le va mejor a él por todo el trabajo de artillería pesada, o no pesada, según se vea, según Feijóo no es pesada, porque el 16, porque el pasado, el viernes, le explicó a los 16 periodistas que recibió en Off the Record, entre ellos también a gente de nuestra emisora, que esto del terrorismo no iba a llegar a nada. ¿Se acuerda?
Sí, sí.
Entonces, para García Castellón el estatus no es suficiente. Entonces va a una cooperación judicial. Pero en tercer punto, hay una triquiñuela en lo que hace García Castellón.
A ver.
La triquiñuela consiste en que él pide la localización. Y si la justicia belga y el Ministerio de Justicia, Suiza, entra, ya... Él tiene una patita allí, pero la justicia suiza helvética en ese punto es muy celosa, en el sentido de que los delitos políticos están fuera de los tratados de extradición. Es decir, Suiza no los cumple. Ya puede invocar los tratados que quiera. Si para Suiza es una operación encubierta para trincar a Marta Rubira por un tema político, pues los suizos lo dicen, y es lo que le están diciendo. Ellos no dicen que no van a colaborar con él. Ellos dicen que interrumpen la colaboración. Es decir, hasta que no les aclare una serie de cosas, ellos no colaboran. ¿Está claro? No quiere decir de que ellos se le han repudiado, pero él se ha sentido repudiado. Y ha hecho dos cosas, que son notables. Primero, le ha salido el tiro por la culata. Yo no quiero reivindicarme, pero en una entrevista que me hizo Gemma Nierga hace dos semanas, le conté en qué consistía toda esta mascarada. Y los nuestros oyentes, escuchantes, lo pueden ver allí. Fue, creo que el 4 de febrero, en Radio Televisión Española, en su programa el estupendo
Café de Ideas,
sí. Que yo le conté a uno de los tertulianos que me hizo la pregunta de por qué había hecho con Rubén Wagensberg esta historia. Y le conté que todo era una maniobra, y que además no iba a salir. Incluso le recomendé a Wagensberg que hablara con un abogado que es muy experto allí, que es amigo mío, que es el decano, fue decano del Colegio de Abogados de Ginebra, para que incluso le asesorara, ¿no? Se llama Jean-Marc Carnicé, muy buen abogado. Y entonces, es evidente lo que ha pasado, pero el juez se ha cabreado, y aquí voy al quinto punto o cuarto punto, porque ya me he perdido.
El cuarto, vamos con el cuarto.
Marcelí, no me corre.
El cuarto.
Que yo llamo el colmo.
El colmo.
Vamos a ver.
Vamos con el colmo.
Marcelí.
Digui.
Si yo digo que la Audiencia Nacional es un queso gruyer, uh-huh, a usted no le va a llamar la atención, ¿o sí?
No sé qué contestarle, francamente. Yo diría que sí, me llamará un poco la...
Porque por las filtraciones, exacto, porque sí, está lleno de agujeros, exacto, donde se filtran las cosas, exacto, ¿no, Marc?
Sí, claro, sí.
Día sí, día no.
Yo, porque Marcelino está católico.
Sí. No.
No, es un queso gruyé, es un queso gruyé.
Porque se sabe todo.
Claro, sí.
Claro. Entonces ahí se filtra todo. Entonces, ahora, aparte de contestar a Suiza de una manera vehemente, y diciéndole, ustedes no conocen los tratados internacionales, en fin, al Ministerio de Justicia suizo, aquí estamos hablando del Ministerio de Justicia suizo, que es, se llama Office Federal de la Justicia, que está en Berna, le dice aquí, está cabreado porque un compañero del país pues ha sacado una noticia que no ha filtrado García Castellón, porque también él filtra noticias, tiene buenas relaciones con la prensa. Si esto es normal en la Audiencia Nacional, ¿quién no las tiene? ¿Qué juez de instrucción no la tiene en la Audiencia Nacional? Ahora ha abierto una investigación secreta, Marc, para investigar
el filtrador.
¿Cómo ha sido la filtración? Es decir...
¿De qué agujero ha salido del queso ha salido la filtración?
Es que tiene muchos agujeros ese queso, como todo queso gruyer que se preste. Entonces, lo que a mí me parece tremendo es que está tan ensimismado con bombardear la ley de amnistía, se ha colocado tan en el centro político que lo de Suiza lo ha dejado con el culo al aire. Pero es que no se puede tapar eso. Eso ya ha ocurrido. Él puede dar más información, porque además no da la información que se le pide. Los suizos se lo dicen. Usted no nos da la información. Usted pide datos sobre una cuenta bancaria del año 20, pero usted los hechos del tsunami son del año 19, querido juez. A ver, ¿eso es proporcional o no es proporcional? A nuestro juicio no es proporcional. Es decir, los juicios no es que colaboren. Le ha dado una patada en el culo. Perdone.
No, s'ha entès perfectament, i jo li agraeixo. Perquè de vegades el vocabulari molt tècnic no l'entenem, i aquest ha quedat claríssim.
I ha quedat parat.
Sí. Bueno, la filtració, els que coneixem una miqueta de filtracions... jo crec que el forat no aconseguirà tapar-lo. És impossible saber d'on ha sortit aquesta filtració.
Claro que es imposible, porque además, ¿cómo sabe él que es de la Audiencia Nacional?
Claro.
¿Cómo sabe él que no viene de Suiza? Claro. Yo he trabajado con Suiza, y suelo trabajar, y tengo relaciones allí, y conozco al juez Bertosa, y he trabajado todos los temas de los últimos 20, 30 años, desde Mario Conde hasta el caso de Juan Carlos I... Y hay muchísimas posibilidades de conseguir una información. Aparte, no es una información sumamente confidencial. Es una respuesta que le da Suiza. ¿Qué confidencialidad tiene eso? La confidencialidad es para el juez García Castellón, porque no quiere que se vea, que aparecer desnudo. Y entonces, porque aquí hay muchas personas, muchos ciudadanos, muchos periodistas incluso, que están dudosos, aunque evidentemente él siempre tiene la capacidad para filtrarles algún auto, darles algún hueso para que puedan firmar sus informaciones, y entonces él ha quedado aquí completamente fuera de juego, offside, y además ante todo el país.
Avancemos.
Entonces, claro,
digui.
No, quiero decir que mi compañero y estimado José Manuel Romero ha hecho un buen trabajo.
Totalment. Avancem un pas més, perquè just l'endemà de la clatellada de Suïssa, el Digital L'Espanyol ha publicat els detalls de l'informe que 11 dels 15 fiscals del Suprem van subscriure en una reunió fa 15 dies. El text l'ha escrit el Fidel Cadena, ja el coneixem des de fa temps.
És un dels dos fiscals jefes.
El fiscal Cadena, un dels fiscals que va acusar de rebel·lió els presos polítics, recordeu, en el judici del procés.
I muy cabreado con Marchena porque no ha recogido esa acusación, porque Marchena... Ah? Lo hizo por sedición.
Està enfadadíssim tothom allà, veig. Cadena vol que el Suprem assumeixi la causa del tsunami i citi a declarar com imputats Puigdemont i Ruben Wagensberg. Tenint en compte que l'informe representa la posició de la immensa majoria dels seus companys, Ernesto, podem donar per fet que el Suprem assumirà aquesta causa o no?
No.
No.
No. Mire, dos cosas. Como en su día dijimos, quien va a decidir y a elevar el informe será Geli, es decir, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Es ella quien, de alguna manera, es el superior de ellos quien hará ese informe. Por lo tanto, ha recibido el informe de Fidel Cadena y ha recibido el informe de Álvaro Redondo, que es el fiscal que proponía no imputar a Puigdemont y rechazar la exposición razonada del juez García Castellón. Ha recibido dos informes. Sobre la base de esos dos informes se tiene que informar. Pero le quiero contar que en realidad ha habido una componenda aquí.
A ver, ahora.
Porque desde el punto de vista del artículo 24,1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el EOMF, tan citado a menudo en los periódicos, debería el fiscal, es el fiscal general, en este caso Álvaro García Ortiz, el que se queda con la causa cuando hay una discrepancia de un fiscal de sala con todos sus compañeros. En este caso ha habido una discrepancia de un fiscal de sala con todos sus compañeros. Ese fiscal de sala es el que está en contra de imputar a Puigdemont. Y se llama Joaquín Sánchez Covisa. Y lo dice clarísimamente el 24.1 del Estatuto. Cuando ocurre esto, es el fiscal general el que asume la responsabilidad. Pero además el Estatuto pone otra condición. Tiene que convocar primero a la Junta de Fiscales de Sala, que es el organismo asesor más grande que tiene el fiscal general del Estado, el más importante. Estamos hablando de casi 37 fiscales en total, 38 incluyéndole a él. Entonces, ¿por qué incumplen esto? Porque todos se han puesto de acuerdo, los que están a favor de imputar a Puigdemont, y los que no están de acuerdo en imputar a Puigdemont, como el fiscal general del Estado y la teniente fiscal Geli Ángeles Sánchez. ¿Por qué se han puesto de acuerdo? Por una sencilla razón. Porque si el fiscal general convoca a la Junta de Fiscales de Sala como debe cumplir la ley,
sí,
y lo firmo,
sí,
esa Junta de Fiscales de Sala probablemente la gane. La gane el fiscal general del Estado y se apruebe la no imputación de Puigdemont, y de Rubén Wagensberg, y de Marta Rubira. Pero estamos hablando sobre todo de los aforados. ¿Por qué digo yo que las ganaría? Bueno, porque la mayor parte de los fiscales de sala, de la Junta de Fiscales de Sala, de los fiscales de sala hoy, les deben su puesto a la Fiscalía General del Estado.
Vaya.
Entonces, debería preguntarme usted a continuación.
Sí.
¿Y por qué no quiere ganar la partida Álvaro García Ortiz?
¿Y por qué no quiere?
Porque la ganaría, pero no por unanimidad, y habría una división. La ganaría, seguro que la gana. Pero no le interesa ganar eso si no es por unanimidad. Y no le interesa convocar una Junta de Fiscales de Sala donde esa Junta de Fiscales se parta y él la gane. Y ahondaría el follón que se ha creado con esta Junta pequeña, de hace 10 días en relación al tema del tsunami, porque eso ha sido todos los periódicos hablando, dos informes, uno que primero en un sentido, el otro en otro sentido, vamos, una jaula de grillos descomunal. Entonces, si él convoca a Junta de Fiscales de Sala, pues ganaría, pero sería un triunfo pírrico, como se dicen, y no le interesa hacer más follón porque ya ha quedado lo suficientemente mal. Y cuando podía evitarlo, porque él no tenía por qué haber dependido de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no era preceptivo, él pensó que la iba a ganar y entonces la dio, y perdió. Fue un error garrafal. Pero entonces ahora no quiere. ¿Y por qué entonces Fidel Cadena y los otros fiscales que están a favor de imputar a Puigdemont se han avenido al pacto. ¿Por qué no les interesa perder?
Ya.
A uno no le interesa ganar por poco y a otro no les interesa perder. Y han hecho una componenda. Esto es, usted dirá...
¿Eso es habitual o no es habitual?
No, no es habitual. Esto pasa en este país. El nivel de descomposición que hay es tremenda. Y yo precisamente hago el énfasis en eso porque la gente tiene que saberlo. Hay un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El 24.1 dice claramente lo que le digo. De memoria se lo estoy diciendo. No lo tengo aquí. Aquí está Antonio para ratificarlo. Nuestro técnico. Entonces, lo dice es, cuando un fiscal de sala discrepa del punto de vista de la mayoría, el asunto pasa al fiscal general del Estado, quien decide, oída la Junta de Fiscales de Sala. Está clarísimo. Y nadie fuera de este loco que soy yo en este país, pues ha escrito esto. Pero yo, me parece que se tiene que cumplir la ley. Si el estatuto está para algo, pues está para cumplirse. Entonces han hecho un enjuague ahí. Y el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, ha conseguido que los fiscales que quieren imputar a Puigdemont no se pongan bravos, no pidan la Junta de Fiscales de Sala, porque saben que él la gana. Pero para ganarla, él tiene que desgastarse. Tiene que arremangarse. Y tiene que ganar no por unanimidad. Entonces prefiere hacer una cosa muy sencilla. Que Ángeles Sánchez, y esta es la primera respuesta, la primera pregunta que usted me hizo, y ahora le doy... Continúo la respuesta, que Ángeles Conde, Sánchez Conde, la teniente fiscal, en quien no ha caído el caso, se han arreglado para que ella lleve el caso, le diga al Tribunal Supremo, a la sala de admisión del Tribunal Supremo, no imputéis a Puigdemont, nosotros no estamos de acuerdo. Eso es lo que va a pasar.
Vostè ja ens va explicar que en una reunió del 6 de febrer la majoria de fiscals es van decantar per comprar fil per randa de la tesi del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Avui tenim ja l'argument dels fiscals, que és molt llarg, però repassarem algun dels aspectes que ens ha cridat més l'atenció. Per exemple, considera Puigdemont el líder absolut del tsunami, que controlava les protestes i que el moviment es va gestar en unes reunions a Ginebra l'estiu del 2019. Quina credibilitat tenen, segons vostè, aquestes proves que porten aquest informe?
No les doy credibilidad. Quiero decir que son pruebas muy endebles y creo que el trabajo que ha hecho Miguel Ángel Carballo, que era teniente fiscal de la Audiencia Nacional y ahora es fiscal y va a pedir un traslado a Ciudad Real, pues lo dice claramente. Además, en relación al tema de la comisión rogatoria y la participación de Marta Rubira, ya es el colmo. Dice Carballo que eso se debe a un error del juez de haber leído la noticia en un periódico en El País.
Imagina't.
Y que lo interpretó mal.
Imagina't.
¿Qué le parece?
Me sembla increïble.
També diu Marcelino, ¿qué le pasa hoy?
No, miri, don Ernesto, escolti'm una
cosa. No dona crèdit.
No, primera que no dono crèdit, però és que després estic pensant, amb la gent que se l'escolta vostè i que explica tot el que explica, vostè em pot dir com és que aquests fiscals i tots aquests jutges no s'adonen que la gent de tot arreu no tindrà cap confiança amb la justícia espanyola i que no en voldran saber i no se'n podran refiar mai?
Perquè saben que quan s'ha de fer un pacte es fa un pacte com el que ens està explicant?
Ells no són conscients.
La respuesta para mí, que lo veo todos los días esto, es muy sencilla. A ellos no les importa la opinión pública, les interesa la opinión publicada.
Molt bé.
Però perdoni.
Per medios de comunicación.
Bueno, però tant se va, però l'opinió publicada també és un escàndol.
Sí, pero la opinión publicada, si tú mañana le das un auto a un periodista 10 minutos antes que al otro, ese puede firmar una información y ya tiene hecho el día. Y bueno, al día siguiente se la dará a otro y así de seguido. Ese es el sistema que funciona. Y si no, la Guardia Civil, por ejemplo, la Guardia Civil ha filtrado hoy la información de la detención de un miembro del equipo, del antiguo equipo del ministro Ábalos, y se la ha filtrado antes de que se conociera. Uh-huh. Y siempre la filtra el mismo medio. Es una cama redonda, chicos.
Ja, però si és una vergonya.
Sí, i que importi més l'opinió publicada que l'opinió pública.
I que els hi sigui igual.
I que és igual, perquè avui se'n fa una i demà se'n fa una altra. I parlant de coses estranyes, un dels caps dels antiavalots de la policia espanyola que va actuar durant les manifestacions post-sentència s'ha ofert a testificar en aquesta causa, que és una altra cosa que també ens ha sorprès. D'on ha sortit i quin paper pot jugar aquest testimoni, Ernesto?
Bueno, es muy relativo, no creo que te ha... En fin, Yo creo que, al calor de todo esto han creado un nuevo procés aquí. Están creando un nuevo procés. En realidad yo le diría más grave que el procés, porque como usted sabe, la sentencia de Marchena es una sentencia donde decía que el procés era un ensueño. Después no te explicas por qué le metieron sedición y algunos hasta 15 años, pero decía que era un ensueño. Un ensueño que se castigue con un delito de sedición.
Un ensueño que acabas de presó por un ensueño.
Sí, sí, sí. Lo dice así, ¿eh?
Sí, sí, es una ensueñación. Y
dice más, dice, y bastó para que publicáramos el 155 para acabar con ese ensueño. Es decir, que yo creo que están ahora creando aquí una dinámica de procés a los efectos de... boicotear y sabotear la diapositiva, que no lo conseguirán. Conseguirán retrasarla unos días, unas semanas. Pero también el sentido de la invitación de Marchena de hoy, junto con, en el acto de presente, de alguna manera, no de presentación, pero sí un acto de un desayuno, que es lo que se suele hacer en Madrid, los desayunos madrileños, donde Marchena hace de presentador del señor Vicente Guilarte, que es presidente en función del Consejo, apunta a eso, porque la principal, el hecho interesante que ha habido hoy es que Guilarte ha entrado ahí y ha dicho que hay que agradecerle a Marchena lo que hizo en lo que yo llamo el juicio de Netflix de Marchena en el procés. Es decir, y la gente aplaudió.
Mira, ho podem escoltar el president suplent del Tribunal de Justícia, Vicente Guilarte, Tribunal General de Justícia Vicente Guilarte, aquest matí ha coincidit en un esmorzar informatiu amb el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, i això és el que han dit.
Yo creo que eso es como el caso Falciani. Como no le mandamos a Suiza, pues nosotros tampoco mandamos... no dejamos que nos manden nada. No tengo ni idea. Suiza es un país que no está en la Unión Europea. Bueno, pues cada uno va buscando los sitios que le sean más proclives. ¿Qué va a pasar con ese tema? Pues habrá que ir viendo cómo evoluciona jurisdiccionalmente.
Quina resposta, eh? No tengo ni idea. Bueno, Suiza es un poco hace lo suyo, ¿no? Es tremendo, Ernesto.
¿Lo ven? ¿Lo veis?
Sí.
¿Lo veis?
Sí.
Y vamos a ver, y Vicente Aguilar es un tipo muy simpático, es el abogado de los registradores, un tío que tiene facilidad de palabra, y nos viene con el caso Falciani. Ignora que Suiza excluye el delito político. Bueno, es que él no tiene que saberlo, es un abogado de los registradores, él no sabe de derecho penal. No sabe de derecho penal. Pero va ahí y dice, no, se le ocurre, y dice, como no le dimos a... Hombre... Lo de Falciani fue una batalla muy importante, pero Suiza nos dio todos los papeles del caso Bárcenas. Suiza nos había dado con mucha después del caso Falciani. Toda la operación de Bárcenas la conocemos por los jueces suizos. Toda la operación de Correa y todas las cuentas bancarias de Correa las conocemos por Suiza. Es un nivel de exhibición de la ignorancia, decía yo. Pues claro, el teatro decimos normalmente es política, pero como decíamos aquí hace unos días, hombre, lo que tiene, no tiene que verse que es tanto teatro, porque entonces se autoliquida. Si todo es teatro, pues entonces no sirve, no es. Entonces, y en esto igual, entonces él nos dice una cosa que se le ocurre en el momento y va y la dice ante la prensa, y no, como no nos dieron a Falciani. Bueno, hombre, pero es que no nos dieron a Falciani, porque Falciani fue muy importante para la Hacienda Española. Hemos tenido, por ejemplo, la cuenta de Emilio Botín, que estaba oculta de la familia Botín, entre toda la familia, aparte de Emilio, que era el presidente del Banco Santander, 2.000 millones de euros. 200 millones entraron a la Hacienda Española, y podían haber sido muchos más, por declaraciones complementarias. ¿Y gracias a quién? A Falciani.
Per explicar l'altra banda de la moneda, Carles Puigdemont veu conductes delictives en les maniobres de la justícia espanyola per acusar-lo de terrorisme. Ho ha dit a Twitter després de llegir l'informe dels fiscals. L'expresident acusa els fiscals de donar credibilitat a un informe delirant i manipulat per la policia. L'altra cosa, Ernesto, és que Puigdemont tingui algun marge per poder recórrer a alguna instància, no?
Bueno, vamos a las instancias de los recursos, y además ahora tenemos la palabra del doctor Feijóo, El doctor Feijóo ha dicho que eso del terrorismo no va a ninguna parte. ¿Eh?
Sí, sí.
Hombre, si él lo dice, dado que el mismo Partido Popular ha venido impulsando el terrorismo y apoyando a el, digamos, la calificación de terrorismo y apoyando al juez García Castellón. No me toquéis al juez García Castellón. La Teresa Rivera, pobre, la ministra de... La ministra dijo, no, hombre, lo que pasa con las resoluciones del juez García Castellón es que, hombre, él siempre sale en los momentos oportunos y parece que se inclina hacia un lado. Hombre, la mujer le hicieron la vida imposible. Y el Esteban González Pons dijo, aquí lo que hay es un cáncer del Estado de Derecho. Y ese cáncer del Estado de Derecho está en el Tribunal Constitucional. Fíjese qué delicadeza.
Hem de parlar d'una notícia que obre moltes portades als mitjans. Ho escoltàvem ara als serveis informatius de RAC1. La Guàrdia Civil ha detingut a Koldo García Izaguirre, que va ser assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, per un cas de presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Recordeu aquesta situació, eh? Uh-huh. L'operació policial s'ha fet a diverses províncies espanyoles i s'han detingut a 20 persones. Qui dirigeix aquesta investigació i quin impacte, si és que el pot tenir, pot exercir sobre el PSOE, Ernesto?
Bueno, no sabemos, aparentemente, no sé si son 19 detenidos, 19 registros ha habido, o 16. Este hombre, Koldo, era un asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Yo no parece que José Luis Ábalos tenga nada que ver con esta historia, aparentemente, porque si es una operación que ha hecho... Cuando se hace una operación de este tipo se llama explotar, y explotas una operación de ese tipo después de hacer una larga, ola de averiguaciones, donde vas relacionando y todo eso. Si esa larga ola de averiguaciones hubiera llegado a Ábalos, Ábalos sería el primero y no Koldo. Me da la impresión de que Ábalos no está ahí. Segundo, todo el mundo ahora está especulando de por qué dimitió Ábalos, y el Partido Popular ha hecho unas declaraciones en ese sentido, preguntándose si Ábalos había, si la dimisión de Ábalos cuando reestructuró el gabinete Pedro Sánchez, no le volvió a nombrar ministro de Transportes, si tenía que ver con esto, y que en ese caso pues también tenía que dejar el escaño de los diputados. Hombre, vamos a ver, lo que hay que ver es qué hay detrás de esta operación, cuáles son las responsabilidades, y me da la impresión de que por la filtración de una información de la Guardia Civil, que es una filtración auténtica, además al periódico de siempre, porque es una fija, pues no podemos sacar conclusiones todavía, seamos prudentes, ¿no?
Bueno, com deia l'Ernesto Ábalos, va deixar el Ministeri de Transports i la Secretaria General del PSOE el 2021. Aquesta retirada de la primera línia política va ser sense gaires explicacions, no sabem encara si va tenir alguna cosa a veure o no. En fi, Ernesto...
Ahora, yo quería añadir unas cosillas, muy, muy poco... una cosa muy importante, y es que en el Tribunal de La Haya,
sí,
que donde se discute durante una semana, seis audiencias, sí, termina el lunes con la participación de España, se está discutiendo sobre Israel y sus prácticas en los territorios ocupados, y todos los países están, prácticamente 52 países, están pronunciándose diciendo que toda la zona de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza son territorios ocupados, y que desde el punto de vista de los territorios ocupados impera la ley y los convenios de Ginebra, y que por lo tanto la política de Israel es una política de crímenes contra la humanidad, de anexión de territorios prohibidos por la Convención de Ginebra, porque se hacen por la fuerza o la amenaza de la fuerza, y es impresionante. Y hoy Estados Unidos ha hecho una intervención diciendo que, hombre, que no se les ocurra al Tribunal Internacional de Justicia, que es el principal tribunal de la ONU, no se les ocurra pedir la retirada de Israel de los territorios ocupados. Esto después que anoche Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, volvió a vetar por tercera vez un alto el fuego. Por tercera vez. Entonces, claro, lo de Estados Unidos, claro, no tendrá apoyo entre los 52 países. El único país que apoya a Israel en la línea de Estados Unidos son las Islas Fiji. las Islas Fiji.
De fet,
todo mi respeto por las Islas Fiji, parece que son maravillosas, por lo que me ha contado algún amigo que ha estado allí, pero son las Islas Fiji y Estados Unidos los que apoyan a Israel como potencia ocupante en los territorios ocupados.
De fet,
eso es un elemento...
Sí, sí, que el representante de los Estados Unidos se ha quedado sol davant del Tribunal de la Haya defensant
solo,
això,
solo,
que Israel
solo,
no es posiciones... retiri los territorios.
Egipto ha tenido una posición maravillosa, un planteamiento jurídico extraordinario. Cuba ha tenido un planteamiento extraordinario, poniendo el acento no solamente en Israel, sino en los cómplices, en las armas que se utilizan en el conflicto, apuntando a Estados Unidos, a sistemáticamente apoyando a Israel financiera y militarmente. Y para terminar, no puedo dejar de decirle, pero hoy termina en Londres, en el Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, el alegato para impedir la extradición de Julian Assange, el periodista de WikiLeaks, a Estados Unidos, donde quieren meterle 107, 110 años de prisión por el delito de espionaje. Este es un periodista. Si los periodistas no defendemos la libertad de expresión y la libertad de nuestros periodistas, en todo el mundo estamos perdidos, mucho más perdidos de lo que ya lo estamos. Pero además hay una cosa que me ha impresionado, y es que el tribunal en esta ocasión le ha dado a Assange la posibilidad de salir, de que lo excarcelen de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, que yo estuve allí porque fui en su día, en el año 1999, al juicio de Pinochet, y tuvo que comparecer en la cárcel de alta seguridad, que ya no le cuento cómo es, que es tremenda, ¿no? Es una cárcel, impresionante. Pues le habían dado permiso para salir de Belmarsh a Assange y acudir al tribunal, a Londres, al centro de Londres, al Strand, y no puede, por razones de salud, ni siquiera ha podido ver la audiencia por videoconferencia. Es decir, la situación de salud de Assange está muy deteriorada, la gente que la ha visitado dice que está fatal, y la mujer, pues, lo ha dicho todo ayer, cuando declaró que tenía mucho miedo que Assange siguiera la suerte, sin comparar los dos casos, porque no tienen nada que ver, del ruso Navalny.
Exacto.
Que ha muerto la semana pasada.
Ernesto, hem de defensar la professió, hem de defensar els periodistes, moltes vegades injustament atacats, però de vegades som les úniques veus que queden per posar el crit al cel davant de les injustícies d'aquest món. Una abraçada, Ernesto, fins una altra.
Adeu, abraçada forta per totes.
Versió RAC 1.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Pensar en gran no és buscar un espai on desar les teves factures. És tenir les teves factures digitals sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per ajudar-te a digitalitzar el teu procés de facturació i reduir les teves tasques administratives. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos, des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Doneu
un segon.
Sí, digui, senyor Marcelí.
Després del que acabo de sentir, sí. Necessito fer una mica de tai chi per estar una mica...
Ara hi ha un núvol, no?, damunt de l'estudi.
Sí, hi ha hagut com un devessall d'informació.
Sí, que ara la gent va processant, anem processant sí. mica en mica, sempre.
I ara mateix estic amb atabalat.
No pateixi.
Necessito fer tai chi.
Faci, una mica, estiris.
Aquelles figures, el cavall, la crinera del cavall, sí. Totes aquelles coses precioses.
Estiri la cama, estiri.
No hi ha res millor. Estiri. Espera un moment.
Le ha dado una patada en el culo.
Claro.
Sí, no, esto no lo voy a hacer, don Ernesto, no es preocupi. Jo també li recomano a l'Ernesto Kaiser i a tothom una mica de teixir per estar tranquil a la vida. Necessites estar tranquil. I si vols estar tranquil, i sobretot ara que vindrà el fred, un moment que l'estiro.
Ai, compte, cuidado.
Flexible,
molt flexible. Sí,
Va, creieu-me que qualsevol edat va molt bé perquè per estar tranquil, a més això relaxa. Te diuen notícies, t'expliquen notícies estranyíssimes i et relaxes igual, eh? Com si agafes el servei de manteniment de RotChat, també et relaxes, saps?
Ha sigut una mica llarg, però hem anat a parar RotChat al final,
no, perquè ve ser el mateix.
Sí.
O sigui, tai chi.
Sí, i RotChat.
I RotChat ve ser el mateix.
El mateix.
Amb el tema tranquil·litat, perquè ells tenen una revisió exclusiva de 14 punts.
Sí, està bé.
I són 14 els animals que pots fer també de com de tai chi. Mm. Tenen 6 mesos de garantia per a cada reparació, i jo t'asseguro que amb 6 mesos de tai chi estaràs ole. I a més, ara fan un 15% de descompte si ho contractes amb això internetrotchat.com, que també hi ha coses de tai chi amb això de la internet. Imagina, tot lliga.
Tot lliga.
RotChat són els experts de la tranquil·litat.
Maria Chincho, bona tarda de nou. Com estàs? La Maria Chincho, que ens explica què és pel cul, què és PEC, i què és i la queso, avui ha arribat a la reunió del matí amb la fraisexualitat.
Exacte.
Ho has donat una mica percebut i han hagut cares de perplexitat i dic, home, això ho has d'explicar.
No, és que ahir em va caure a les mans un article amb aquesta paraula.
Sí, fraisexualitat.
He d'admetre que no l'havia sentida mai, que per mi va ser una sorpresa total. Ara us ho explicaré. D'entrada vaig pensar, no sé massa què vol dir, no? Tampoc per la paraula no em dona masses pistes, no? Perquè penso, bueno, bisexual, d'acord. Heterosexual, també. Homosexual.
Paca, bones tardes.
Bona tarda.
Segur que ens ajudarà a entendre tots aquests conceptes.
Sí, perquè m'anava tan xata de la canxata, m'anava de sexualitat.
Perfecte.
Molt bé, m'ha quedat molt clar. Clar, fraisexual, doncs, sincerament, no tenia ni idea.
Aquesta no la tenia controlada.
Què vol dir que una persona sigui fraisexual?
Què és? Ah, és una dona?
Una persona.
Una persona que sigui fraisexual. Pot ser un home, pot ser una dona, pot ser...
Un frare sexual. Bona tarda.
Bona tarda.
No té a veure amb els frares, en principi, però he anat directament a la nostra... En principi. A la nostra sexòloga de capçalera, que és l'Eva Moreno.
Oh, i tant, sí, home, sí.
Ella ens ajudarà una mica a posar llum a la foscor aquest terme sobre l'orientació sexual. És una orientació sexual.
Ara l'expliquen. Avui està entens, senyor Buigas? Què li passa avui?
Ha portat 20 minuts i encara no l'ho dit què és.
Bueno, posa una mica de context, ara li explicarem. Faci una mica de tai chi. Faci una mica de tai chi, senyor, si no vindrà Ernesto Kaiser, eh?
No, li vendré una patada en el culo. Però sí, claro, una patada en el culo.
O dues.
Me ha dado una patada en el culo.
Ara.
Perdó.
El primer que hem de saber, doncs, és que això, que es tracta d'una orientació sexual dins dels que es consideren asexuals.
Com a la fraire.
No ben bé. Anem a veure primer què vol dir aquest terme asexual i després ja entrarem
molt bé.
Al frai.
Vinga.
Asexuals són persones que poden mantenir relacions sexuals amb elles mateixes, però difícilment o en molt poques ocasions mantenen relacions sexuals amb altres persones. Es poden enamorar, els hi poden agradar les persones, però poques vegades mantenen relacions sexuals.
Per tant, ja sabem el que són les persones asexuals.
Sí,
són
però
persones...
els frais asexuals...
Ara va, el frai.
Són les que no tenen sexe amb altres persones, simplement el sexe no els interessa.
No els interessa.
Tenen sexe...
Es poden enamorar, diu, eh?
Sí. I poden tenir una relació amb una persona, amb una altra persona, però...
Però sense fer putinades.
Bueno, sense practicar sexe.
No sense practicar sexe,
anys...
perquè és una cosa que no els atrau, no els interessa. I dins d'aquestes persones, que per tant...
Sí, tocar-se...
Els anys vint encara hi som.
Sí, d'altre segle, vull dir.
Perdoni.
Vostè, tocar-se i que hi hagi una mica de contacte sexual és putinada.
Home, vas a parar...
Li recordo que vostè ha tingut fills, eh?
Sí, exacte.
Asexual t'hi tornes, no, una mica?
No.
Ui, d'això també parlarem.
Tu has de fer, les coses que has de fer.
Sí. Mallum apagat.
Quan s'ha de fer, i avall.
Mallum apagat i vestit.
Quan s'ha de fer,
Quan toca, i el moment que dius som-hi, i s'ha acabat.
I després, hi ha feina feta.
Perquè, perdona, feina feta no té destorb. I després tot sempre és el mateix.
Ah, no, sí, clar. Sí, sí,
que ho fa vostè, ho fa tot sèrio.
Sempre el mateix, no? Depèn, no?
El que depèn?
No és sempre el mateix.
Bueno, aquell noi que s'ha posat dos telèfons mòbils al davant que no havia acabat d'entendre ben bé, però bueno...
Vostè com ho fa, com, amb serietat, no?
A què? I no fa res.
No, si no ho fa, si no fa res. Digues, Maria.
Va, tenim les persones asexuals, que són les que no tenen sexe amb altres persones perquè no els interessa,
no els interessa.
Atrau aquest tema.
És avorrit.
I dins d'aquests hi ha...
Senyor Marcelí, els... és asexual, no li interessa.
Hi ha els fraisexuals, digues, asexuals.
Els fraisexuals s'enamoren de persones que no coneixen. És allò que acaben de veure algú i ja estan enamorats. En el moment que comencen a conèixer a la persona hi ha més vinculació emocional, desconnecten de la persona. Ah, la persona els hi deixa d'agradar.
Desenganya.
Jo crec que...
És... Això passa a tothom.
Jo he de dir que li ha fet també la...
Afecta
amb
molt bona part de la població mundial, sí, que ens està escoltant, sí, ara mateix.
Jo, per exemple, m'atrau una noia, no?
Sí.
M'apropo. Sí. Ella em gira la cara, marxa, fuig. No la veig mai més amb anys.
A la vida.
Començo a oblidar-la ja la cara i tot,
sí.
I després se'm passen les ganes.
Molt bé.
Però no és ben bé això que acabem d'explicar, eh?
No és bisexual, no. Recordem que estem dins del terme dels asexuals, eh?
Sí.
Per tant, que són
gent
persones...
Gent que no manté relacions sexuals amb altres
sexuals,
persones.
Però en aquest cas,
coneixes algú, hi ha un...
Com un
enamorat. Un fletxazo.
Un fletxazo.
Hi ha un pepinazo. Hi ha un pepinazo.
Un amor a primera vista.
Un amor a primera vista.
I després... a la que els comences a conèixer, ja...
Passa molt.
Ja no tens aquest interès per aquesta persona.
És que això no només afecta els asexuals, eh? Afecta...
Jo
diria...
Jo també li he dit el
quan
mateix.
Més coneixes una persona, menys de vegades tens ganes de conèixer-la més.
No és exactament el que els hi passa als fraisexuals, segons l'Eva Moll.
Clar, això ens ha passat a tots. El que passa que normalment aquestes persones després mantenen relacions sexuals amb les altres, saps? I en aquest cas només és una atracció emocional, sentimental.
Aquesta és la diferència, per tant, entre els fraisexuals i el que tu puguis tenir. Doncs aquest amor a primera vista, que t'agradi molt algú, i que després t'acabi passant una mica tota aquesta...
efervescència.
Has de fer una assignatura al col·legi que per saber què ets. Una assignatura només d'una carrera de 8 anys.
Doncs em sembla molt bé, senyor Buigas.
Sí.
Hi ha gent que té 50 i encara no saben el que són.
No,
i
difícil,
a més a més, fumant la turra als altres.
Has
també,
de tenir una cultura i saber les coses.
Vostè qui és?
Vostè, de tots els sexuals
que hi ha... De què és?
Vostè què és?
Heterosexual, bisexual, asexual...
Jo soc...
Ai, atenció...
Poliamor no correspons.
D'acord.
No, sí... Mare. Existeix aquesta possibilitat.
Fill il·legítim de Franco i poliamor no correspost. Les dues coses.
Et molt més correspost que una persona d'amor normal. Clar, són moltes que no
corresponen. Sí.
Et va fer un ouet, eh? Tenia un ouet.
Que sí.
Com dèiem, es queda en l'enamorament inicial i prou. No hi ha possibilitat que això passi a un terreny sexual amb aquesta persona que acaben de conèixer. Ara, amb un mateix. Ja
potser diferent. Es masturbaran a casa seva pensant en aquesta persona, però difícilment s'aniran al llit amb ella.
Aquesta és la diferència, que quedi clar, entre les persones que són fraisexuals i les que podem tenir, doncs, això que dèiem, no? Un enamorament i després ens acaba passant...
Jo crec que s'hauria
tota
de fer, s'hauria la Generalitat, algun departament de la Generalitat, s'hauria
de... N'hi ha pocs de departaments.
S'hauria de publicar una guia ràpida per tenir en compte tots aquests conceptes.
Sí.
Perquè quan coneixes algú i entres en aquestes converses, si no hi estàs molt avesat, pots acabar molt malament.
Hi ha moltes opcions, la veritat és que n'hi ha moltes.
Deixa una altra cosa, quan algú es masturba pensant... Tu no hauries de cobrar un royalty o alguna cosa?
Però... D'on és... Un royalty?
De imatge mental.
Jo crec que sí, eh?
Segur que està a punt d'inventar-se, això.
I això on es cobra? On es cobra? T'ho ingressen? O com va això?
Si t'ho haig d'ingressar, mira, vull...
Ai, quin horror, tu. Per favor, per favor.
Però posa el remitent.
I veus el nom, va, mira.
Ah, posa el nom, també.
Amb una transferència.
Un bísum sexual, és un bísum sexual. Sí. Avui he pensat en tu.
Gràcies per aquesta nit. No?
Sí, un ingrés. Un ingrés.
Està molt bé, gràcies.
Molt bé. Segueixo.
Sí, sí,
estem parlant amb l'Eva Moreno, la sexòloga terapeuta de parelles, sobre la fraisexualitat. No hem de confondre les persones fraisexuals amb una altra actitud que segur que us sonarà per amics, eh?